Dani Olmo, en directe a la SER.
Els vuit primers i això passa per guanyar, i aquest és el nostre objectiu.
Del Barça.
Hola, Dani, aquí. Bon dia, Joel Gadea de BTV. Et vull preguntar per si heu preparat el partit un pèl diferent del que esteu acostumats, tenint en compte que heu de fer molts gols o més gols del que és habitual per anar més tranquil, si ho heu preparat d'una manera diferent o que us ha demanat de diferent al míster, i com gestionareu el fet d'haver d'estar també pendents d'altres partits a la resta de la jornada. Si en el teu cas particular ets més d'anar preguntant pels resultats durant el partit o només el descans i al final. Merci.
No, ho hem preparat de la mateixa manera que sempre. Al final som un equip que arriba molt a porteria, tindrem moltes ocasions. Com he dit abans, l'objectiu és guanyar i després marcar tots els gols possibles, totalment, però primer de tot és guanyar, i els altres partits ens donen totalment igual.
Hola, hola, Dani, aquí. Soc el Santi Ovall, en directe al Que t'hi jugues de SER Catalunya. Demà hi ha moltes baixes al mig del camp, no hi és Frenkie de Jong, no hi és Pedri, és probable que tu hagis de jugar una mica més endarrerit del que jugues habitualment, no? I no a la mitja punta. Què et canvia a tu, jugar en aquesta posició més a la base de la jugada i no a la mitja punta? Hi ha alguna cosa diferent o fas el mateix?
És un altre rol, totalment. Al final, les baixes de Pedri i Frenkie són sensibles perquè són jugadors importants, però no serà excusa. Tenim jugadors, jo puc jugar en aquesta posició, Casa, Berni, Eric poden jugar de 6 també, o sigui, no hi ha cap problema. És una posició en la que ja he jugat amb el míster i amb altres equips, o sigui, al final no hi haurà problema.
Casa, Casador, sí. Berni, hola. Bernal, sí. Marc Bernal.
Buenos días, Josep Capel de Red Nacional. Me gustaría que opinaras un poquito de qué te parece el hecho de que un jugador, un compañero tuyo como Fermín, vaya a renovar 2 años más hasta el 2031, y sobre todo también el entendimiento que podáis tener sobre el terreno de juego. Muchas veces parecía que era o tú o él por la posición que ocupáis, pero cuando habéis coincidido en el terreno de juego también las cosas ha ido muy bien. Tu entendimiento con el terreno de juego y la posibilidad, como digo, de que puedas renovar 2 temporadas más. Gracias.
Primero de todo, me alegro muchísimo por él, si él es lo que quiere, estar aquí con nosotros. Es un jugador increíble y un compañero que yo personalmente me llevo de maravillas con él, y que renueve es una buena noticia para todos, para el club y para el vestuario. Sobre el entendimiento, al final tenemos una relación magnífica, fuera del campo, dentro nos entendemos, y que es verdad que a veces ha sido vuelo yo, pero eso nunca ha sido ningún problema. Ahora hemos tenido más oportunidades de jugar los dos juntos. Yo creo que también hemos demostrado que somos compatibles al 100%, y contento de seguir sumando minutos con él.
Buenas tardes, Dani. Alfredo Martínez, Onda Cero. ¿Es este tu mejor mes en el Barça, este mes de enero, en el que has tenido continuidad, en el que has ganado confianza? ¿Este es el Olmo que tú quieres, del que estás más orgulloso? Y sobre todo porque estás siendo muy decisivo de cara al gol, que tú siempre has tenido bastante gol, ¿no? ¿O crees que incluso con más continuidad todavía tenemos que ver una versión más superlativa? Gracias.
Estoy contento, estoy satisfecho, pero aún no. O sea, yo creo que aún puedo sacar una mejor versión de mí mismo. Sí que es verdad que he tenido más continuidad, he tenido más acierto de cara a gol en estos últimos partidos, pero aún creo que puedo mejorar en muchísimos aspectos, que la mejor parte de la temporada está por venir, y eso es lo que quiero seguir haciendo, seguir entrenando al máximo, seguir jugando, seguir aportando, seguir ganando y dar alegrías a la afición.
Hola, Dani. Aquí Elena Condis de la cadena COPE. Hemos hablado mucho de la salida de Dro, ya se ha confirmado su traspaso al Paris Saint-Germain. Tú en su momento también te fuiste, no sabías si volverías al Barça, finalmente lo has conseguido. ¿Cómo ves este caso, Dro? Y no sé si te da la sensación de que ahora los jóvenes tienen menos paciencia o no.
Cada uno tiene sus motivos. Yo tenía los míos en aquel entonces, Dro ahora tiene otros. Al final es una pena totalmente, porque era una apuesta del club, estaba ya en dinámica con nosotros, pero al final es su decisión, desearle lo mejor y ya está.
Hola, Dani. ¿Qué tal? Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Te preguntaban antes por tu momento personal. Yo quiero preguntarte por el momento del equipo. Lleváis un mes de enero donde habéis conseguido la Supercopa de España, seguís líderes en Liga, está en vuestra mano prácticamente estar en el top 8. En el vestuario, ¿qué objetivo os planteáis esta temporada? Y sobre todo, también, ¿qué habláis para mejorar de cara a final de temporada? Gracias.
El objetivo es mejorar la temporada pasada, totalmente. O sea, el objetivo es ganar. Yo creo que todo el equipo lo sabe y vamos a por ello. Y la segunda pregunta era... todos, o sea, al final cada partido van saliendo cosas. Jugar un partido perfecto es muy difícil, ya sería un problema, porque al final no tendrías ese margen de mejora que nosotros sí tenemos y tenemos esa ambición de seguir mejorando. Al final ese pues es nuestro objetivo de puertas para adentro, del staff y del equipo, y eso pues no es lo que vamos para nosotros.
Hola.
Vinga, Ivan, pregunta, que estava en directe.
Problemes amb el micro.
Li haurà fotut una hòstia, l'Ivan Sant Antoni, al micro.
El maig del 21, Leo Messi va fer el seu últim gol de falta amb el Barça. Des de llavors, només s'ha marcat un gol de falta, que és el de Ferran Torres, em sembla, sí, setembre.
I sense voler.
Sí, ho va explicar ell.
Tu ets un dels futbolistes de la plantilla que millor xuta des de fora l'àrea. No sé si t'agradaria també tenir l'oportunitat de tirar les faltes, si s'entrenen i com es decideix?
Bona pregunta.
Sí, s'entrenen totalment. Soc un dels futbolistes que xuta les faltes, que xuta els corners, també quan hi ha oportunitat. No tinc cap problema ni per assumir aquesta responsabilitat, però al final són situacions que a vegades també preferim fer alguna jugada d'estratègia o el que sigui. Hem tingut alguna oportunitat, no hem marcat, però bueno, seguirem intentant i entrenant. Això depèn de nosaltres, també.
És veritat que el Barça marca molt pocs gols de falta.
Des del maig del 21, un i sense voler.
El de Ferran Torres, que va relliscar.
Ell mateix ho va dir, no és que ho diguem nosaltres, ho va dir ell, que no volia xutar per on va anar la
pilota. I Rafinha és molt bon tirador, però no. Totes són molt a prop. No
Mandoski, és que tens molt bons xutadors, però...
Tu el veus a Olmo, a la posició aquesta de Pedri, iniciant la jugada de la base en lloc de la mitja punta?
L'últim partit que va jugar a Camp Nou, no sé si era contra... No me recordo. No, estava com desubicat. És un mitja punta que és ofensiu i és un interior ofensiu i la costa més col·locant aquesta posició. La cosa le tiren endavant, és a dir, no és un jugador posicional.
Tu l'has seguit a Alemanya, a Olmo, allà on jugava bàsicament?
És que pràcticament sempre el Leipzig jugava en 4-2-2-2, és a dir, amb doble mitja punta per darrere dels davanters, i ell jugava de mitja punta, caigut una mica a l'esquerra. Crec que ha demostrat a les últimes setmanes que pot ser mitja punta o extrem esquerra. A mi m'agrada més com a extrem esquerra com juga el Barça quan hi ha Olmo que quan hi ha Rashford. Però estic d'acord amb el Bojan que com a interior li costa, com a buit.
És un futbolista que si té continuïtat és molt bo.
És molt bo. El que diu Bruno, ell amb la selecció espanyola, quan eren campions d'Europa, va jugar per l'esquerra. Va fer un campionat, però boníssim. Va marcar gol, va assistir molt. I és però el que passa, de naturalesa és ofensiu. Li costa guardar la posició, perquè tu com a pivot t'has d'ubicar i no moure gaire, no? De la zona.
Continuem escoltant a Olmo.
Que juega ahora mismo con
sobre Lamine i el seu gol.
És una locura, sí que és verdad que...
És una bogeria, ha dit.
És un espectáculo, és muy joven y lo que nos está dando es increíble. Lo que nos va a dar seguro en un futuro va a ser muchísimo más. Pero yo creo que él está tranquilo. Al final, él tiene su camino, tiene su idea. Nosotros vamos a estar ahí para ayudarlo y para hacerlo mejor. Al final también es nuestro trabajo y al final, digamos que... será una cosa colectiva. Al final, si Lamine juega bien, si Lamine gana, si Lamine marca goles, el equipo va a ganar. O sea que al final vamos todos a una.
Dani, por acá. Uh-huh. Enzo Olivera para TNT Sports. Me gustaría preguntarte justamente los dos partidos en donde no estuvo Pedri, que fue en Brujas y en Stamford Bridge. Por ahí fueron partidos en donde el Barça no logró el resultado. Más doloroso en Inglaterra, por supuesto, en Brujas no se jugó también. Te lo pregunto en el sentido de dónde te sentís vos más cómodo, porque al no estar Pedri, que es verdad que el Barça ha bajado el nivel y sobre todo el tratamiento del balón, ¿te ha tocado también o te podrá tocar dar una mano en esa posición más de mediocampista, más de centrocampista que de atacante? ¿Cómo tomás ese rol que se te puede dar también esa responsabilidad, quizás no tan cercano al gol, pero dónde te sentís vos más cómodo en esa posición? Gracias.
Yo en la mejor posición, en la que me siento más cómodo, es de 10. O sea, al final es mi posición, es donde me muevo mejor, ahí entre líneas, entre los centrales, entre los medios, pero no tengo ningún problema también en adoptar ese otro rol en una posición un poquito más en la base o más intermedia, quizás con un poquito más de libertad. Como he dicho antes, ya lo he hecho en alguna ocasión este año y en otros, o sea que no va a tener ningún problema.
Aquí Dani, ¿qué tal? Aquí davant, uh-huh. Guillem Borràs, estem en directe a Gigantes. Et vull preguntar per un amic teu, que ens consta que teniu molt bona relació, que és Joan García. Ha tardat aquesta temporada al Barça. Preguntar-te com l'ha rebut el vestuari, com l'esteu veient en general, i si també sou conscients del que es comenta, de que és un factor que us pot apropar a lluitar per una competició tan important com és la Champions.
Joan és un grandíssim porter, ja ho ha demostrat en aquest poc temps que porta amb nosaltres, ja ho va demostrar l'any passat amb l'Espanyol, i ja ens està ajudant, a sumar punts, a guanyar partits. Segur que ens ajudarà més i l'hem rebut amb les mans obertes. Al final és una persona també espectacular, que ja la coneixien, jo la coneixia d'abans, també Eric i Fermín dels Jocs Olímpics. Un company més que ens ajudarà a aconseguir l'objectiu.
Les paraules de Dani Olmo, en breu sortirà Hansi Flick a la roda de premsa. Ara estàvem fent memòria, Flaki, i ens ballaven algunes jugades al cap. El Quim Molins, com sempre atent, ens ajuda. Sí. Ferran Torres marca de falta. Ho aclareixo per la pregunta de l'Ivan Sant Antonio en roda de premsa. Contra el Betis, sense voler, rellisca i ell mateix reconeix que el gol ha estat sense voler. Sí que hi ha algun altre gol de falta en aquests 5 anys.
Hi ha un de Pablo Torre, una falta lateral que amb la rosca acaba entrant a la porteria. Si no seria un llançament directe, sinó que ell buscava més una centrada tancada que acaba en gol.
Però al final és un gol de falta, sense voler, però és un... Per tant, dos sense voler.
Sí. I n'hi ha un altre de Lewandowski. Hi ha un altre Lewandowski, per tant, des de que Messi va marxar, sí, des d'aquest darrer gol de Messi del maig del 21, serien 3... sent curosos els gols de falta que marquen.
Dos sense voler i el de Lewandowski.
No tenéis que hacer olvidaciones de mí.
No, es veritat.
Yo tendría que estar siempre en campo para chutar faltos. Siempre. Porque soy mejor jugador de faltos. ¿Se ha visto en los últimos 5 años? Soy mejor que nadie.
Bueno, un gol, sí. Está bien.
Más que ¿cuántos marcado otros?
Pablo Torre y Ferran Torres.
Sin querer.
Si se llaman Torre, que chute él. Pero si no, Lewandowski. I tengo que quedar y renovativo.
La propera la llences tu, sí, però que vagi cap a dins.
Sí, com los penaltos, també. Ara és Paradiña.
Bueno, los penaltos últimament...
Paradiño de penaltos.
No fas Paradiñas, no.
Antes de falto,
nerviosos.
Paradiña.
I no estàs ara una mica ocupat amb el barco que has comprat.
I ha comprat un vaixell?
Barco? Sí, he comprat un vaixell.
Sí. Súbete al Lewandowski neta.
Sí.
En sèrio, que ha comprat un vaixell?
Sorti... Jo una golondrina d'aquestes? De...
No, jo he llegit aquest matí que ha comprat un barco de... Has comprat un barco de 8 o 9 milions d'euros.
Un rai.
Sí.
Com?
Ha sortit a la premsa avui, eh?
8 o 9 milions d'euros?
Això és un senyor barco. No?
Això,
no,
això vol dir alguna cosa, eh? Però... O renoves a Barcelona, o no te mous d'aquí, algo passa amb això.
O,
per, eh?
O me llevo barco, puedo ir yo ahora, ¿dónde quiero yo? Con barco.
Segur que té gimnàs. A Mallorca. Segur que té gimnàs.
Sí.
Ho ha publicat l'Esport.
Per a mi i per a Anna.
Un viatge de 8 milions d'euros.
A veure, la notícia que diu?
El delantero del Barça s'ha unit oficialment a la família d'embajadores de Sunreef. Ja està, no diu massa cosa més. O sigui, estrellero líder mundial, fundado en 2002 en Polònia, i diu que ja ha recebut el seu primer pedido, un catamarán 80 Sunreef Power Next.
Sí. 8 milions d'euros.
Suele situarse por encima de los 8 milions d'euros.
Un yate.
Sí.
Uau.
Té millones.
El Barça juga demà, Bruno, li preguntaven a Olmo per la... que el club necessita o que l'equip necessita marcar... No em sortia la paraula. He buscat una adrecera a la frase. Que necessita marcar molts gols, vaja, però està tranquil. El Barça, si guanya, es classifica?
Si guanya, té moltes opcions d'estar al top 8, perquè el Barça necessita que punxi un dels que té per sobre i hi ha un enfrontament directe, hi ha un Paris Saint-Germain-Newcastle. Per tant, el Barça guanyant o a Newcastle o a PSG o als dos, ja sap que el supera la classificació. Dit això... tu has d'estar pendent també de la diferència de gols dels que tens per darrere, que són Sporting de Portugal, que juga a Sant Mamés, el Manchester City, que juga a casa contra el Galatasaray, de l'Atlètic de Madrid, que juga a casa contra el Bodø/Glimt, i per tant ha d'estar molt pendent del tema dels gols.
L'Atlético de Madrid juga, com diu el Bruno, contra el Bodø/Glimt. Acaba de parlar Simeone, ja sabeu que ja merder, perquè queda una setmana per tancar-se el mercat de fitxatges. L'entrenador vol incorporacions i el nou director esportiu, Mateu Alemany, va amb calma. Simeone ha dit això de Mateu Alemany.
Nos ha contado que habla con él todos los días. ¿Le molesta que se hable de polémica cuando ustedes están constantemente en contacto?
No, porque es parte también del juego de los periodistas, de generar siempre esa situación de tirantes, de no estar de la mano, y bueno, todas esas cosas que se generan en fútbol y que si no, no habría... Las hojas serían muy, muy cortas, hay que llenar hojas y a veces es necesario llenarla con un poco de todo.
Això ha dit Simeone quan li han preguntat ara fa un momentet per la relació amb Mateu Alemany, que al Barça ja li va tocar endreçar econòmicament la parcel·la esportiva, perquè diguem-ne que va ser un... Va tenir tibantos amb Messi, fins al punt que Jorge Messi va prohibir que entrés a les reunions per la seva renovació, i al final Messi va acabar marxant, no per responsabilitat de Mateu Alemany, però és un dels... de les persones a les que Messi mirava amb cert recel. Va enviar Griezmann a l'Atlético de Madrid, que per cert, recordo que després d'aquella operació una persona del club em va dir: "En recorda-te del que et dic, Mateu Alemany acabarà a l'Atlético de Madrid." I la va clavar. I la va clavar la persona. Aviam si algun dia diem el nom o ella mateixa ho explica.
Ferran Torres va fitxar Ferran.
Va fer Ferran Torres, que va ser una bona incorporació, tot i que va generar molta polèmica, però recorda també que es volia treure de sobre Dembélé i el va castigar sense jugar.
Sí.
Vull dir que ja li va tocar endreçar econòmicament, baixar salaris, bueno, i coses que no són fàcils,
Va fer bé,
vull dir que l'Atlético de Madrid, que ara, diguem-ne, està en venda, bueno, canvi de propietat i tal, ja l'ha venut, Gilmarín.
Sí.
Possiblement ha fitxat a Mateu Alemany per treure una mica de poder a Simeone, crec.
Ell ha fet dos bones ventes, el Gallagher a Tottenham,
i qui més? Ha marxat Javi Galán, sí, i ha marxat Raspadori a Atalanta.
A Atalanta, sí. I ara ell va per un mig centre si Mateu Alemany fitxa el Ederson d'Atalanta, que és la seva primera opció d'un Atalanta que s'ha vendre, d'un Atalanta que vendre car, serà una molt bona gestió.
Va, ha acabat Dani Olmo i ha surt Hansi Flick en directe. O vaya.
L'equip ha arribat. Ja surt Hansi Flick responent a la primera pregunta dels mitjans del club.
Primers de la Champions. Com es troba l'equip quan a confiança i ambició davant d'aquest repte i què esperes del partit? Gràcies.
I hope they are good. Espero i crec que se senten bé, amb confiança. Hem de respectar el Copenhague, òbviament, perquè ells també han de guanyar per passar la següent ronda. I això és el que els dic a l'equip, que el més important és que nosaltres fem la nostra feina, que defensem bé, que juguem al nostre millor nivell, perquè no serà un partit fàcil. Però al cap i a la fi, està clar, volem guanyar i volem entrar en el top 8. Per això és la nostra feina.
Què tal, míster? Aquí Ramon Salmorri de Catalunya Ràdio. Una mica en la línia del que estaves comentant. Quina és la teva mirada i, sobretot, quin és el missatge que has traslladat al vestidor de cara a demà? La idea ha de ser guanyar el partit, ha de ser guanyar i no afluixar en cap moment per intentar aconseguir el màxim nombre de gols possibles. Si estareu pendents a la banqueta del que estigui passant en altres camps, gràcies.
No, we are looking for us.
No, nosaltres ens centrem en nosaltres. What is in our hands, so it's, I think it's, en el que tenim en les nostres mans.
It's good to do this like this because,
i jo crec que és bo fer-ho així, perquè nosaltres hem de tornar a jugar un partit dur contra el Copenhague, i per mi és així, hem de jugar al nostre millor nivell. Aquesta és la nostra filosofia. Com dic, no hem de posar excuses mai, i en tenim ganes, tenim confiança en el nostre estil, en com juguem, i això és el que vull veure demà. Això és la Champions League, i la Champions League sempre es tracta d'arribar al màxim nivell.
Hola, Hansi, Marta Ramon de RAC1. Demà teniu absències sensibles al mig del camp. No hi són ni Frenkie de Jong ni Pedri. I en l'equilibri entre trobar el control amb la pilota i alhora atacar per buscar el gol, què prioritzaràs més i per on ha de passar el partit, tenint en compte aquestes absències de pes i també la necessitat de marcar, que no s'acabi precipitant tot?
Bé, ens ho hem de gestionar. Ho hem demostrat també en el passat que podem fer. I tenim un bon equip també a la banqueta. Començarem amb 11, potser acabem amb 5 diferents, però al final és així. Juguem com a equip. Tenim ganes de jugar aquest partit perquè és molt important per nosaltres i hem d'aprendre també en aquest partit, i això és el que vull veure.
Hola, Hansi. Laura Brugués, de TV3, en directe per l'Esport Club. Ferran Torres avui ha estat novetat a l'entrenament. Podem dir que ja està a punt per ser titular, està al 100%, no és més per la segona part. Com està? Gràcies.
He made the last test yesterday and today
ahir va fer les darreres proves i avui ha entrenat amb nosaltres i està bé, fa molt bona pinta, és a dir que està preparat per demà i estic molt content que s'hagi recuperat tan ràpid.
Hi, Hansi. Yeah. Alberto Hernández, de Televisión Española. Mañana, además de ganar, es muy importante la diferencia de goles, porque puede ser clave para definir qué equipos entran y qué equipos quedan fuera del top 8. ¿Te preocupa que pueda haber cierta precipitación en tu equipo y que se busque el segundo gol antes que el primero?
No, this is, we have to go step by step. It's
no, no, hem d'anar pas a pas, sempre és així.
We have to play this match and
primer de tot hem de jugar aquest partit i, com deia abans, hem de respectar el Copenhague perquè ells també tenen un equip fantàstic. I hem de jugar al nostre màxim nivell. Això és el que vull veure, però pas a pas.
Clean sheet, so it means
començar
that we
de zero, és a dir, això vol dir que hem de defensar molt bé, intentar quedar amb la porteria a zero i després hem de marcar gols per aconseguir els tres punts.
Hola, aquí Hansi, Ángel Pérez, de Mundo Deportivo. Le quería preguntar por Fermín López, que aunque no es oficial, esta semana se anunciará su renovación. ¿Qué opina al respecto? Y si es Fermín un modelo, un espejo en el que se deberían fijar los chicos jóvenes que van creciendo y que van asomando el juvenil, incluso el filial. Gracias.
No, I think the club will make a good job when they do this.
Jo crec que el club ha fet una bona feina amb això, perquè és un gran jugador per a nosaltres en diferents posicions, però a més la seva mentalitat, la seva actitud en cada partit és molt bona.
Against the ball,
i contra la pilota també és molt bo, però també davant de la porteria. Estic molt content que estigui aquí amb nosaltres, que es quedi més. I sí, esclar, quan venen de la Masia i arriben al primer equip és perfecte. Jo crec que ell gaudeix de cada dia aquí.
Hola, aquí darrere. Carlos Ruiz Pérez, del diari La Vanguardia. Jo volia preguntar-li per aquest nou format de la Champions, que ja és el segon any. Arriba l'última jornada amb només dos equips classificats segurs, segurs com al top 8, diguéssim. Després, 4 equips eliminats, 8 equips empatats a 13 punts. Creu que és un encert que arribar amb aquesta emoció fins a l'última jornada, 18 partits tots a la vegada?
Of course, I love it. I love it.
Sí, sí, a mi m'encanta, esclar.
Doncs a mi també, va.
D'això es tracta.
A big chance to reach the,
i nosaltres tenim una gran oportunitat de quedar entre els 8 primers en aquest últim partit i farem tot el possible per assolir-ho. Sí, sí, m'agrada aquest nou format.
I love this new format, si tu vols tatuar. No sé, mateix.
Vols veure com em faig una samarreta?
Fa uns dies Miquel Arteta deia que potser tindria que superar la distinció dels futbolistes entre titulars i suplents, i ell creia que potser seria més adequat parlar de starters i finishers. Vostè ha parlat avui de que demà començarà amb 11 i hi haurà 5 jugadors més per acabar, o 5 jugadors diferents per acabar. Està d'acord amb aquesta terminologia que es podria adoptar?
Of course. No, it's normal. This is also an idea from us, but it's also...
Sí, sí, és clar, és normal. És la nostra idea, però és que amb tots els equips és igual.
One day and the game day you have 11.
El dia del partit tens 11 jugadors que poden començar titulars i després tens 5 opcions més que poden acabar. I l'important és que tots els que entrin demostrin
that he is able to play on this level. So
que poden jugar a aquest nivell. Això és el que jo vull veure de tots i cadascun dels jugadors.
The past shows a lot
i crec que el passat ens demostra molt com ho hem fet i estem contents de tenir aquests jugadors, aquest equip plegat, que sempre es comporta com un sol equip quan hi ha canvis. Veiem que directament funciona i per això estem en un bon moment i en una bona situació i és el que m'agrada molt.
Hola, Hansi. Aquí al final, Marc Núñez, en directo para el Chiringuito. Quería preguntarte, el otro día Lamine Yamal metió un golazo contra el Oviedo y hubo a quien le pudo sorprender que tú en rueda de prensa después pusiste más en valor o destacaste más la presión que hizo en el primer gol que luego el golazo que metió, que fue lo más sonado en todo el mundo. Quería preguntarte por qué destacaste más esa acción defensiva, esa acción más de presión, y un poco en relación con eso, ¿cómo es esa gestión o esa relación que tienes tú con una superestrella tan, tan joven con Lamine Yamal? Gracias.
I think the relationship is good.
La relació és bona, és molt bona. With the other players, igual que amb els altres jugadors.
And, you know, when we didn't score the first goal, maybe the third goal would not
happen. Si no haguéssim marcat el primer gol, potser el tercer no hagués passat, per això.
De tota la raó.
Jo valoro molt que pressioni en una situació de contra un, que creï oportunitats per a nosaltres, que ens doni avantatges en aquesta pressió. Això és molt bo. I al final tothom vol veure el gol fantàstic, però per a mi, com a entrenador, l'altre punt és més important, perquè serveix per marcar el primer gol i llavors vam entrar en una dinàmica adequada en aquest partit tan important per a nosaltres també.
Mary from TV2 Denmark.
Són les paraules de Hansi Flick. Hem d'anar a una pausa obligada per a la publicitat. El Santi Ovalle no pregunta perquè ja ho ha fet a Dani Olmo. Llavors hem de repartir el torn de preguntes. Fins al moment ningú li ha preguntat pel cas Dro, tot i que Hansi Flick es va emprenyar molt i va dir que en parlaria obertament quan fos oficial. Aviam si en la pausa algú li formula la pregunta a l'entrenador del Barça i la podem escoltar al que t'hi jugui. 1:35, ha acabat la roda de premsa de Hansi Flick. Alguna cosa que valgui la pena destacar, Ovalle?
Home, doncs que quina cagada, no? No preguntar per Dro.
Sobretot perquè és el propi Hansi Flick qui emplaça els periodistes a parlar-ne quan es faci oficial.
Sí, és veritat que aquell dia ja deixarà una miqueta el seu sentiment, però la sensació és que es guarda coses per dir per quan sigui oficial.
No sé, a mi em sembla informativament rellevant escoltar l'opinió de l'entrenador que havia confiat en Dro per pujar-lo al primer equip i que estava emprenyat perquè se n'anava.
És el tema del dia. És el gran tema del dia. Jo he demanat que em deixessin preguntar per això, veient que ningú ho feia, però han passat olímpicament de mi. Suposo que demà li podrem preguntar al postpartit i...
És que crec que és Hansi Flick qui en tenia ganes de parlar.
No, és que l'altre dia vaig anar a la roda de premsa i anava molt calent Hansi Flick amb aquest tema.
Però en tot cas, en tenia ganes o no,
es va frenar, va dir, bueno, és igual, ja no dic res més perquè m'escalfaré.
Quan sigui oficial en parlem, va dir.
Quan sigui oficial en parlem.
I va començar a escalfar-se, fins que el Gabriel va fer
un gest de... És culpa absoluta nostra, de la premsa, que l'únic tema important del dia no preguntem. Bueno, doncs mira, ja ho tenim.
Gràcies, Santi.
Per cert, que a la tele, com que demà Fermín està percebut de sanció, demà té tres jugadors al Barça que si veuen groga no jugarien el següent partit, que són Fermín, Gerard i Casado, ha dit a la tele que Fermín demà ha de jugar. Que escolta'm, que per molta groga que tingui, demà ha de jugar.
Doncs mira, l'has deixat votant per a que el Bermúdez li regali una cançó a Fermín abans d'acomiadar el Bojan Krkić, que està fent hores extres avui i té alguna reunió important a Barcelona. Bojan, gràcies.
Gràcies, Bojan.
Gràcies.
També al Bruno Alemany.
Gràcies, Bruno.
Que vagi molt bé.
O hi ha alguna cosa que haguem de destacar de la jornada de Champions més enllà del que
ja
hem comentat?
Home, que si el Madrid perd, compte.
Això és veritat. Si el Madrid perd, ho té molt complicat per estar al top 8. I si empata, podria tenir alguna opció de que se li compliqués. Per tant, tros de jornada demà.
Mbappé ahir no va entrenar, veurem si ho fa avui, però té molèsties, continua amb molèsties
Mbappé.
Sí, ha viatjat,
però cal veure si pot entrenar avui a l'entrenament que entenc farà el Madrid. No sé si entrenen allà o fa allà com Hansi Flick entrena a Madrid. Però...